En els amagatalls de les impenetrables muntanyes del Japó es troben els guerrers místics, els ninja. Aquests mestres de la lluita tenen poders que semblen invencibles. Poden invocar foc des del cel per cremar l'enemic. Vostè va estudiar l'art del ninja des de molt petit. El dojo era el més dèbil i qualsevol podia guanyar-lo. Però va practicar i meditar cada dia. Va poder arribar a dominar les tècniques del salt mortal i el llançament shuriken. Vostè és Musashi, el ninja mestre. Les seves mans i peus són mortals. Ara un poderós i diabòlic enemic, Neo Zit, ha llançat els seus propis ninjas per a dominar el món. Neo Zit ha matat el seu mestre i ha segrestat la vella Naoko. Destrueixi els enemics, si no el món no estarà salvat. Instruccions de The Revenge of Shinobi. Sega Mega Drive, 1989.
Déu-n'hi-do, un gran joc, Revenge of Shinobi, de tota una saga Shinobi que, basada doncs, en històries de ninjas, de samurais, una mica doncs, els guerrers místics de Japó, va fer les delícies de tota la gent que li agradava aquest tipus de joc d'acció, una mena de joc d'acció en plataformes i amb una sèrie de poders màgics i de capacitats i de llançament de shurikens realment important, no?
Jo crec que un dia bé val parlar dels ninjas i del món.
I dedicarem un game over,
sí, exacte.
Començant pel Gear Kung Fu, per exemple.
Exactament.
Sensacional.
Com a l'origen. Alguna cosa a dir sobre Shinobi, bàsicament sobre versions posteriors, Shadow Dancer, una segona part realment excepcional amb el gos que t'ajudava eliminar els enemics.
Hombre, Shadow Dancer, para mi gusto, o sea, para mi gusto, tanto Shadow Dancer como Shinobi 3, me estuve mucho tiempo jugando a aquello de aprender que el perro solo atacaba si te agachabas, ¿eh? O sea, el ataque, porque nadie te lo explicaba, e incluso los detalles, por ejemplo, de según qué enemigos, ¿no? Que veías que te atacaban de modos iguales, pero que al rato llegaba otro que le atacaba del mismo modo, pero era otro color, o, en fin, intentaban darle vistosidad, o sea, como diciendo, ahora sale un soldado, ahora sale otro, ahora sale un malo, ahora sale un bueno, y luego los enemigos finales que no había que darles mil y una veces, sino que cuatro o cinco bien dados y adiós, ¿no? Por el mogollón de juegos pasaba esto.
Pero todos en su punto débil.
Sí, sí, todos un punto débil a reseñar exactamente.
Es muy difícil de encontrar.
Probablemente una de las mejores cosas era el diseño de los escenarios, ¿no? A mi m'agradava especialment, o sigui, era molt...
No
sé, realment et transportava molt, no?, el que era el Japó medieval i en el cas de Shadow Dancer, en el que era, doncs, al començament aquell aeroport, recordo que era espectacular, sí. Com trencaven el vidre i entraven els enemics, no?
No, és que, a parte, utilizava... Tècnicament estava pulidíssimo.
Si us sembla, deixem aquí ja la tertúlia, deixem aquí el Game Masters, gràcies a tots per haver estat una setmana més al Game Over. Fem una pausa rapidíssima i ens anem directament a Tòquio. Game Over. Doncs connectem directament amb Japó. Se celebra el Tokyo Game Show durant aquests 3 dies, una de les fires més importants a nivell internacional pel que fa al món dels videojocs. Allà hi tenim a l'Eduardo Rodríguez. Eduardo, benvingut.
Hola,
els altres dies...
noches aquí en Japó i buenos días en Catalunya.
Els altres dies et tenim aquí a l'estudi, avui et tenim a Tòquio, una miqueta més lluny, fins i tot a l'altra banda del món. Com està Tòquio?
Bueno, está impecable, y más en el sentido de videojuegos.
Tenim una de les fires més importants del món, Tokyo Game Show, que ha passat a ser una fira anual, havia arribat a ser una fira que se celebrava dues vegades l'any, ara és un cop cada any i és, podríem dir, la fira de referència, no?
Sí, sí, más para lo que se concierne al mercado japonés es bueno, importante y a nivel asiático también. Es muy, muy importante.
Estàvem comentant abans de preparar una mica aquesta entrevista que aquí tot és en japonès, o sigui, no hi ha anglès, per curiós que sembli, no? En aquest
sí.
Món tan globalitzat. O sigui, és una fira molt pensada pel mercat japonès i asiàtic, no?
Sí, sí. Realmente lo que es el tema de corresponsalía europea, se puede decir que solo están los franceses de Game One y, bueno, y el corresponsal que cubre la Edge, Console Plus y Hobby Consolas.
Y el Game Over.
Sí, bueno, y exactamente yo. Y no mucho más. Después el resto ya es prensa americana.
Ajá.
Por ejemplo, he estado charlando con la gente de videogames y eso, y después ya todo es prensa asiática, ¿sabes? De Hong Kong, Corea y, bueno, y mayoritariamente Japón.
Aquesta fira se celebra a les afores de Tòquio, si no m'equivoco, és un recinte firal, un lloc
sí.
D'aquests grans en el que se celebren doncs, fires, i en aquest cas doncs, toca el Tokyo Game Show 2002, no?
Sí, sí, se celebra en la ciudad de Chiba, y el centro de convenciones se llama Makuhari Mes, queda bastante, aproximadamente bastante lejos, digo, aproximadamente una hora y media de un, sí, del centro de Tòquio.
A veure, i suposo que deu haver-hi moltes novetats i, per tant, crec que també deu ser el que deu interessar més als oients i entrem, crec, directament en el que pot donar de si una mica el que ens plantegi de cara al futur i que ja s'hagi pogut veure en aquest Tokyo Game Show. Quines de les coses s'han presentat? Què has vist avui? Què creus que és més interessant?
Bueno, para empezar, s'ha celebrado una serie de fòrums. Y bueno, para empezar con un plato bastante fuerte, ha estado el mismísimo Ken Kutaragi. Bueno, todos sabemos que es el director de Sony Computer Entertainment America y creador del fenómeno de PlayStation.
Era una mica el pregoner de la fira, ¿no? El que había de inaugurar la fira y todo eso, ¿no?
Sí, justamente. Y bueno, al principio ha estado el presidente de CESA, que es la organizadora del Tokyo Game Show, y bueno, han estado comentando más que nada el tema de los juegos online en Japón, broadband, las famosas ADSL de 12 megas, bueno, que vuelan realmente. Uh-huh. Y han estado haciendo gala de un nuevo servidor que va a ser, bueno, lo más puntero en velocidad. Han estado probando una webcam en directo con donde estábamos nosotros en el forum dentro de los hall del Tokyo Game Show, y bueno, es como si estuvieras viendo el televisor, ¿sabes? Realmente. Y se llama Fandango ese nuevo servidor.
Fandango. Sí, sí. Un nom molt llatí per una cosa molt freda, no? Per aquesta tecnologia d'alta velocitat.
Sí, sí. Y bueno, y después, a continuación, Ken Kutaragi celebró la rueda de prensa que, bueno, buenas noticias para lo que es el mercado europeo, y dentro de Europa estaría España, sería el que España ocupa el sexto lugar a nivel mundial de mercado, para por lo menos para la marca Sony, y el cuarto en Europa. Y después ha comentado toda la campaña que va a hacer online en Japón y en Estados Unidos. Por desgracia no he dicho nada a Europa, referente a Europa. Quiere decir que algo negativamente nos ha de pensar que tal vez no salga.
O sigui que a Tòquio de moment ens tenen una mica oblidats, una mica allunyats, no? Cau una mica lluny Europa de Tòquio.
Sí, realmente el tema online, sí. Después el tema de mercado, no. Estaba bastante contento con toda Europa en general. Y bueno, y es eso, que es una lástima que no salga aquí por ahora el tema.
Evidentment, a nivell de tecnologia més o menys anem bastant per avançat. A nivell de jocs, com ho tenim? O sigui, quines són les novetats? S'ha sentit a parlar que es veuran coses del Silent Hill 3, s'ha parlat que es veuran coses del Mega Man X per a GameCube, que es veuran coses especials com el MotoGP 3 de Namco, sí. o del Virtua On per PlayStation 2. Què tenim de tot això?
Sí, uno de los stands más interesantes es el de Squaresoft, uh-huh. Pero Final Fantasy XII por el momento brilla por su ausencia.
O sea, no sabéis res de Final Fantasy.
Por el momento no, y justamente hoy que ha sido el día de prensa, uh-huh. Esperemos a ver si mañana los señores de Square, no sé, nos sorprenden. Y el juego, realmente un juego que me ha impresionado es el Unlimited Saga. Tiene una pinta técnicamente es que es realmente increíble el juego. Es como si es una mezcla de rol, aquella magia medieval épica que tienen los juegos, una factura en cel shading que parece de las producciones de alta calidad como uh-huh. de Disney. Es que es increíble, ¿no? Realmente es increíble. Después, bueno, el stand de Konami, sí, Silent Hill 3, yo creo que es uno de los platos fuertes. Y bueno, también ha presentado la gama de juegos que Konami ahora ha hecho al más puro estilo Bandai de manga y anime, como Kinnikuman, bueno, Muscle Man, uh-huh. Captain Tsubasa, bueno, Campeones, y eso sería lo referente a Konami basado en manga. Y después, retomando un poco el tema online para Japón, Sony ha hecho un acuerdo con Bandai y va a salir todo el tema de Gundam, después los Gundam versus Federation Zeon, que son los que están arrasando aquí en Recreativa, y también dicen que posiblemente una compatibilidad con Wonderswan, pero bueno, eso ya se verá en el futuro, y aparte solo para el mercado japonés.
Capcom ha presentat el Devil May Cry 2, ¿s'ha vist alguna cosa? No s'ha vist res, ¿qué tenim de Capcom?
Lo único que se ha visto es un vídeo, demo jugable no había, el stand de Capcom ha dado más importancia a Biohazard 0, que uh-huh. cualquier otro juego, por ejemplo, de PlayStation 2 o Xbox. Ni siquiera estaba el Tekken.
I la presència de les altres tres grans cases, diguéssim, Nintendo, Sega i Microsoft. Bueno, Microsoft, què hi ha portat? El Microsoft, què hi ha portat al Tokyo Game Show? Perquè, clar, és una mica terra estranya, no? És l'estranger que arriba, no?
Pues justamente Microsoft es la que tiene el stand más grande, es la que...
Quiere disparar también, para la vida, ¿no?
Sí, sí. Y también es la que, todo a las afueras del Makuhari Mes, todo es publicidad de Xbox. Es todo, todo. Parece que la Xbox sea japonesa. Sí, sí. Han hecho una muestra en directo cómo se juega al Xbox Live. Uh-huh. Y bueno, estaba en Xbox, todos los platos fuertes están. Phantasy Star Online, el Panzer Dragon, Sega GT, el Murakumo, el Otogi, el Teki, es que está todo. Todo realmente lo...
O sigui que ha desembarcat bueno fort la gent de Bill Gates directament al Tokyo Game Show. Han presentat la nova versió de la Xbox, que es comentava que seria més petita, una nova Xbox 2, diguéssim, renovada de mida o no? O la Xbox ja és el gegant aquest que hem vist encara aquí?
En Japó l'únic diferent és el mando, però la consola sigue siendo igual de grande. Uh-huh. No, le han dado muchísima importancia al tema de internet. Uh-huh. Han hecho una muestra en directo, han jugado al Mecha Assault, uh-huh, porque aquí los juegos de Mecha gustan mucho, y al Phantasy Star Online. Pero por lo demás, nada, el tema de Xbox, nada más. Se me ha sorprendido bastante el Shin Megami Tensei 9.
¿Y qué tendrían de Sega y Nintendo?
Bueno, Nintendo... Nada, realmente no se iba a presentar en esta feria, no se ha presentado, uh-huh, de hecho.
O sigui, res de res.
No, solo las third parties, uh-huh, de sus compañías como Konami, Capcom, y eso, que han presentado sus títulos, uh-huh, pero no mucho más. La sección infantil, pues, del Tokyo Game Show, sí, estaba la Game Boy Advance. Por cierto, se rumoreaba que se iba a presentar la Game Boy Advance Plus, y también es como el Final Fantasy XII, brilla por su ausencia. Y, por cierto, el Final Fantasy Chronicles también lo estoy buscando todavía.
O sigui que encara et queden un parell de dies per rastrejar la fira, a veure si trobes algun indici d'alguna d'aquestes coses.
Sí, no, pero es que he hablado con los representantes de las compañías y no me han dicho. También me han dicho que no, que en esta feria no lo iban a presentar. Es decir, que muchos rumores de internet son falsos, ajá, y por ejemplo hace poco se rumoreaba que Star Ocean 3 iba a ser lanzado en Europa, uh-huh, está hablando con los señores de Enix y me han dicho que no, que es que me dicen no, si en Europa no puede salir porque Enix Europa no existe, pero así de claro me han dicho
directamente.
Sí, sí, y yo digo bueno, que se le... Y también decían que iban a anunciar en qué formato iba a salir Dragon Quest 8 y no lo han hecho. Le he preguntado de Dragon Quest 8 y me dice no puedo hablar del tema.
O sigui que encara hi ha moltes coses reals, ja, i moltes expectatives en el,
sí,
en el Makuhari Mese, no? Es diu el
centre aquest.
Makuhari Mese.
Sí, y bueno, realmente lo más expectante no s'ha presentado en este Tokyo. Soy un poco defraudado en ese sentido.
De totes maneres, Eduardo, i hem de deixar-ho ja aquí, tens encara un parell de dies, suposo, per disfrutar de totes les coses que es poden viure a Japó directament amb una de les fires més importants del món, com és el Tokyo Game Show. Ja per acabar, quin temps està fent en aquests moments aquí a Tòquio? Ja, per curiositat només,
Bueno, bastante bueno, ya ha sido un día bastante soleado.
Normalment fa mal temps, no? Normalment plou per aquí.
Sí, más por esta época del año, pero no me puedo quejar.
Doncs Eduardo Rodríguez, directament des de Tòquio, moltíssimes gràcies perquè sé que és complicada l'hora fins i tot pel canvi d'horari, per haver pogut estar en el Game Over d'avui, aquest diumenge, no en la tertúlia del Game Master, sinó directament al peu del canó des de el Tokyo Game Show 2002. Moltíssimes gràcies i ens veurem aquí en el Game Masters quan retornis i ens explicaràs moltíssimes més coses, d'acord?
Vale, pues muy bien. Muchas
gracias, Eduard. A reveure. Game over.
Game now. Parlarem del joc de Project Zero de PlayStation 2, de l'Icaruga per la GameCube, del Blinks Time Sweeper per Xbox, del No One Lives Forever 2 per PC i del Clonoa Empire of Dreams per Game Boy Advance. PlayStation 2.
Tecmo ha reinventat el gènere dels jocs de supervivència i terror en el seu nou joc, Project Zero, una aventura que, segons els seus creadors, va un pas més endavant que els coneguts Resident Evil o Silent Hill. De fet, el gènere conegut en l'actualitat com a survival horror té els seus orígens en un joc realment clàssic del 1993 de la marca francesa Infogrames, anomenat Alone in the Dark. Era aquest joc on per primera vegada agafàvem el control d'un personatge en tres dimensions que es trobava sol en una gran mansió plena de misteri i elements sobrenaturals. Els que per primera vegada van jugar a l'Alone in the Dark saben quin és l'autèntic sabor d'un joc de terror sobrenatural, molt similar a la sensació que provocava la primera vegada que jugava al Resident Evil. L'originalitat i la innovació en el cas que ens ocupa, el Project Zero per a PlayStation 2, és que la protagonista no disposa de cap tipus d'arma sofisticada per defensar-se dels seus enemics, només té una càmera de fotografia amb poder sobrenaturals. La història del joc ens situa en una imponent mansió japonesa abandonada al capdamunt d'una muntanya en un poble sense nom d'una zona recòndita del Japó. Miku, la protagonista del joc, ha de buscar el seu germà que va desaparèixer fa uns dies mentre investigava uns fets paranormals en aquesta mansió. Sense cap tipus d'arma i només amb una llanterna i una màquina de fotografia, Miku ha d'introduir-se en una mansió plena d'esperits amb males idees. Realment, Project Zero, presentat als Estats Units com a Fatal Frame, aconsegueix crear una atmosfera sufocant i terrorífica digna de les clàssiques pel·lícules japoneses de terror. No en va, molts elements en recorden a la pel·lícula Ringu, traduïda aquí com El Cercle, amb un gran èxit al Festival de Sitges de fa un parell d'anys. Amb el millor de Project Zero és la sensació de l'autèntica por que provoca al llarg de tot el desenvolupament de la trama. Els efectes de so, la banda sonora, les vibracions del comandament i les escenes animades donen al joc una qualitat digna d'un gran títol per a tots els fans del gènere de terror en videojocs. A més, l'absència quasi absoluta de temps de càrrega dona una fluidesa a la que estem poc acostumats en jocs d'aquest tipus. Sense cap mena de dubte, serà el joc preferit pels fans del terror sense sang i fetge. GameCube.
Un dels millors jocs apareguts per Dreamcast, Ikaruga sortirà ben aviat per Nintendo GameCube. Aquesta nova versió és molt semblant a l'original en aspecte, amb l'escroll vertical característic, però aquí s'inclouen noves criatures extretes d'un altre joc de Treasure, la companyia desenvolupadora, en aquest cas el Silhouette Mirage. Aquest joc va aparèixer ara fa poc més d'un any en els arcades japonesos i es va convertir en una de les experiències de shoot 'em up més excitants que els nipons havien tingut fins al moment. D'aquest joc en destaquen els caps finals, els bosses, per entendre'ns, que posen a prova l'habilitat del jugador per sortir-se'n d'una prova de clars i foscos. Apa, les fines textures de les imatges fan d'aquest joc un dels millors shooters que mai s'han fet, però també el disseny dels monstres, els decorats i la música, per sobre del que estem acostumats a veure en aquests shoot 'em ups. Xbox.
Microsoft Game Studios, la productora de videojocs de Microsoft, ha posat a la venda Blinks The Time Sweeper, un videojoc d'acció amb un ritme accelerat que compta amb el protagonisme d'un personatge realment especial, Blinks, una mena de gat que és capaç de controlar el temps. De fet, la missió de Blinks és la de solucionar les irregularitats que es produeixen amb el pas del temps. Amb l'ajuda de la seva potent TS-1000, una aspiradora del temps, Blinks ha de recuperar els cristalls de temps perduts i lluitar contra els monstres del temps. I per acabar de arrodonir l'argument, només faltaria haver d'alliberar una princesa segrestada i tornar a l'ordre del món. Doncs això és exactament el que li toca fer. De fet, l'argument del joc no va més enllà del que serien milers de videojocs al llarg de la història. La verdadera particularitat de Blinks, de Time Sweeper, està en la forma de jugar. En aquest joc s'ha de controlar realment el pas del temps, o sigui, que pots alentir o accelerar el transcurs de les coses per poder aconseguir els teus objectius. Fins i tot pots fer retrocedir els fets per poder millorar o canviar les coses que ja has dut a terme. Vaja, un desenvolupament tan o més complicat que l'aventura Majora's Mask pel Zelda de Nintendo 64. El món de Blinks es composa de 40 grans nivells absolutament en 3 dimensions. Blinks Time Sweeper és un joc que només és apte per a gent amb moltes ganes de complicar-se la vida. Quedeu advertits. PC.
No One Lives Forever va resultar ser una agradable sorpresa dins del món dels shoot'em ups gràcies al seu sentit de l'humor, la molta acció que proporcionava i a que la protagonista era una noia, que es disputava la popularitat amb Lara Croft i Joanna Dark, les altres mítiques heroïnes virtuals per excel·lència. Ara apareix la seqüela d'aquell No One Lives Forever i entre les novetats s'inclou la possibilitat de no fer soroll, cosa estranya en un shooter. És per això que el podem considerar com un joc d'espies en primera persona. En el mode multiplayer també podem triar l'opció silenci, amb la qual cosa els 4 jugadors passen a ser 4 espies jugant alhora. Divertit, oi? Les textures, els diàlegs plens d'humor i la jugabilitat fan del No One Lives Forever 2 una de les sorpreses de la temporada, sobretot els gràfics millorats fins a extrems insospitats. Game Boy Advance.
Namco ha adaptat una de les seves sagues més noves dirigides al públic més jove, la Game Boy Advance. Estem parlant de Klonoa, el gat màgic del món dels somnis que ha tingut aventures per a PlayStation i PlayStation 2, entre d'altres, i que ara arriba a la Game Boy Advance amb el joc Klonoa Empire of Dreams. Amb el pretext filosòfic d'haver de salvar el món dels somnis per poder mantenir la màgia i la capacitat de tota la humanitat per poder somiar, Klonoa se'ns presenta com un clàssic joc de plataformes en el que guiem el protagonista a través dels diversos mons que conformen l'illa dels somnis. La particularitat principal és que el personatge protagonista s'enfronta als seus enemics amb el clàssic yo-yo i que li permet agafar-los i llançar-los contra altres enemics o contra altres elements dels escenaris, una mica a l'estil del que feia Super Mario en el Super Mario Advance o en el Super Mario 2, que és més o menys el mateix. Els gràfics coloristes i les melodies enganxoses i simpàtiques fan que sigui el joc perfecte per als jugadors més joves de la Game Boy Advance. De totes maneres, la dificultat els pot jugar alguna petita mala passada, ja que encara que al començament no es nota, a mesura que es va avançant els nivells, el joc agafa una dificultat realment seriosa. Klonoa Empire of Dreams, l'imperi dels somnis, ja està disponible en els minicartutxos de Game Boy Advance. I fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre el Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa: Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració d'Antonio Hortal, Eduardo Rodríguez, avui des de Tòquio, Francesc Blasco, Maria Fitó i Jaume Fina. Fins la setmana vinent.